Passem ara a la tercera comunicació, videojocs i medicina. Què tenen en comú? A càrrec d'Imma Boada, del grup de recerca del Laboratori de Gràfics i Imatge. Endavant.
Bé, abans de començar, jo el que faré, bueno, videojocs i medicina, el que tenen en comú és que són dos de les línies de recerca que treballem en el nostre laboratori. Doncs el títol és poc original. Però abans de començar a explicar-vos què fem al nostre grup, he preparat tres transparències perquè tots els grups venim aquí i us deixem anar al nostre rotllo. Els que som professors ja sabem què és fer recerca, però potser els que sou estudiants no sabeu ben bé què vol dir això d'un grup de recerca i què fem. Llavors aquí, de forma molt resumida, doncs dir-vos que fer recerca és, es planteja un problema i llavors nosaltres el que intentem és trobar una solució en aquell problema. No sempre es pot trobar i a vegades el que fem doncs, és un petit avanç per anar cap a aquella solució. Llavors, per fer recerca, què cal? Doncs el que cal és tenir un tema. Tu no pots dir, va, jo me'n vaig a fer recerca, has de saber quin és el problema que tu vols resoldre. Llavors cal tenir temps, perquè ja us dic que és un procés que és llarg, no és una cosa de mesos, normalment és una cosa d'anys. Cal tenir coneixement, has de tenir una base teòrica i a vegades tu vols resoldre un problema, no saps com fer-ho, però necessites coneixements matemàtics, físics o químics. No et posis a fer recerca en una cosa que tu no tinguis una base. Has de tenir ganes d'aprendre, has de tenir imaginació, perquè no hi ha una recepta de dir, vale, tinc aquest problema, jo ja sé la teoria i ara faré això, això, això i ja tindré la solució. No funciona així. Llavors a vegades has de posar-hi una mica d'imaginació. Has de tenir finançament, perquè això ningú ho fa per amor a l'art, val? Llavors tu necessites algú que et pagui per fer aquesta recerca i has de tenir molta paciència. Llavors la gent que està en un grup de recerca, què és? Doncs un grup de gent doncs, que té molta paciència i que té ganes de fer coses i que té ganes de fer solució, de trobar solucions a problemes. Llavors qui hi ha en el grup de recerca? Doncs normalment en el grup de recerca hi ha doctors, aquí a la universitat els doctors que hi ha és gent que està fent classe i a més ha fet una tesi doctoral i llavors s'han agrupat perquè tenen uns interessos comuns i volen resoldre un mateix tipus de problemes. A més hi tenim estudiants de doctorat, és a dir, vosaltres quan acabeu la carrera digueu, ostres, doncs a mi m'interessa aquest tema, m'agradaria treballar, m'agradaria fer una tesi en aquest tema. Doncs llavors us uniu a un grup de recerca que treballi amb allò. Llavors, què més hi ha? Doncs també hi ha projectistes. A vegades dius, ostres, a mi m'interessa aquesta recerca, però jo no vull fer una tesi, que sé que és una cosa de 4 anys i no vull estar 4 anys treballant amb això. Llavors, tu pots contribuir doncs, treballant amb un projecte final de carrera que anirà lligat amb un projecte. I també pot ser que hi hagin contractats a l'àmbit que estic jo, treballem amb informàtica i per tant hem de desenvolupar molts programes, llavors què necessitem? Gent que programi per nosaltres. Els doctors, els estudiants de doctorat, els hi marquen una mica les pautes i llavors ells treballen per nosaltres. Llavors com es mesura la qualitat del grup de recerca? Perquè si un diu jo me'n vull anar a fer recerca, llavors com a consell mireu a quin grup us poseu, perquè clar, si és un grup que no té projectes, doncs teniu molts punts per després estar fent recerca, però per amor a l'art, perquè llavors és difícil trobar un finançament per pagar-vos. Llavors com es fa per mesurar la qualitat del grup? Doncs el que es mira són els projectes. Si us heu fixat aquí, tothom quan us explico us diu jo estic treballant amb aquest projecte o estic treballant amb aquell altre. Doncs això és bona senyal, aquell grup té finançament, o sigui que són grups candidats per anar-hi a treballar. Llavors, com mesurem el bo que nosaltres estem fent? Doncs en publicacions. La feina aquesta que es va fent es publica en revistes. I són revistes que normalment són revistes internacionals. Per tant, què vol dir? Que heu de tenir un bon nivell d'anglès perquè tot això s'escriu en anglès. Llavors, i la revista com es mesura el bon aquest? Doncs les revistes tenen el que se'n diu el factor d'impacte. Quan més gent se la llegeix, doncs factor d'impacte més alt. Llavors, vosaltres, per veure si el grup és bo o no, doncs mireu la llista de publicacions que té i els projectes que té. I després de fer tot això, què? Què passa al final? Doncs aquí és on ve el punt més important, la part de la transferència. El que interessa és que tot el que es faci, llavors allò es pugui aplicar, perquè si només ha de quedar publicat, de poca cosa serveix. Com ho fas després? Doncs anant a empreses del sector. Com heu vist la xerrada d'abans, només us ha dit això col·laborem amb SEAT, això altre amb bombes ESPA. Per què? Doncs perquè tu el que vols és que la teva investigació s'apliqui. Llavors tens dues opcions, o busques empreses o bé et muntes tu la teva pròpia empresa. Llavors muntar-te l'empresa què vol dir? És el que en diguem crear un spin-off. És una empresa que surt de la universitat i normalment a darrere hi ha un grup de recerca que ja veu clar que el que ell té ho pot comercialitzar. Val? Llavors dit això, doncs us explico ara el que nosaltres fem al laboratori. Val? Llavors el nostre laboratori és de gràfics i imatge, per tant fem recerca en tema de gràfics i en tot el que és tema de processament d'imatge. Llavors nosaltres estem a l'Institut d'Informàtica i Aplicacions, que és l'institut que està situat a l'edifici P4, i allà hi ha tots els grups de recerca que tenim com una etiqueta d'àmbit tecnològic, val? I que treballem en temes relacionats amb informàtica, d'aquí el nom d'Institut d'Informàtica i Aplicacions. I a més, en el nostre cas, també estem a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Una de les línies més punteres del nostre grup és Medicina, i per tant el que vam fer va ser entrar en aquest grup. En aquest institut què hi ha? Doncs hi ha la Facultat de Medicina, hi ha l'Institut d'Oncologia, llavors hi ha diferents departaments de la facultat, llavors tota la gent que té una motivació d'aplicació mèdica està en aquest institut. Llavors, perquè us feu una mica la idea del nostre grup, doncs som 9 doctors, tenim diferents estudiants de doctorat, ara en tenim 8, i llavors tenim molts estudiants en formació, que normalment són estudiants que venen a fer el projecte final de carrera amb nosaltres. I a més tenim contractats que estan associats en algun projecte. Val? A més, ara el 2009 hem creat un spin-off per comercialitzar tot el que estem fent en videojocs i amb la part d'aplicació mèdica. Val? Llavors, si voleu més detalls, us he posat aquí l'adreça de la web i allà podeu consultar i veureu en detall el que fem. Com que treballem en moltes coses, jo aquí us he posat les 6 línies i aquestes dues que estan en negreta són les que us explicaré en més detall. Llavors dir-vos que jo, la part en la que jo treballo és la part d'imatge mèdica, per tant la part de videojocs a mi sé el que es fa, se m'escapa una mica, però li he demanat a Luc, que és el responsable del laboratori de videojocs, que vingués, perquè com que normalment aquest tema crida molt l'atenció, si algú vol fer alguna pregunta, llavors ell el podrà contestar en detall. Val? Llavors, aquestes dues línies, la de videojocs, on la desenvolupem? Doncs el laboratori que tenim al P4. Al P4, si aneu a la segona planta, allà hi tenim un laboratori on hi ha tota la gent que treballa en videojocs. I la part d'imatge mèdica la treballem des del P4, però també des del Trueta. Al Trueta nosaltres tenim a la planta baixa un laboratori i allà hi ha un equip de programadors que treballen directament amb els metges. Així les coses que anem desenvolupant, llavors les podem testejar allà i tenim els metges que ens poden dir en directe, doncs mira, això no m'agrada, fes-m'ho de l'altra manera, i així tenim feedback més immediat. De forma molt senzilla us explicaré què és la il·luminació global, l'estètica, selecció de punt de vista, visualització científica, i llavors veurem més detalladament aquestes dues línies. Què és això d'il·luminació global? Doncs a veure, la idea aquí us he posat unes quantes imatges. A nosaltres el que ens interessa, treballem en videojocs i en medicina. Nosaltres el que volem és reproduir la realitat i que les imatges que generem doncs, siguin el més reals possibles. És a dir, imagineu-vos que jo vull generar una imatge que representi aquesta sala. Doncs el meu objectiu quin seria? Que si jo això ara ho gravés amb una càmera de vídeo o fes una foto i després jo ho reproduís, doncs voldria que les dues coses fossin al màxim de semblants. És a dir, que jo hagués sabut modelar doncs, aquest moble, aquesta taula, les cadires... Llavors per fer això fins a cert punt és fàcil, perquè això són polígons, o sigui que es tracta de tornar posant polígons i reconstruir la forma d'aquell moble. On està el problema? El problema està en simular la llum. Si us hi fixeu aquí, en funció de per on m'entra la llum, jo tinc unes ombres en un costat. Segons com jo em moc, faig les ombres a l'altre costat. Llavors això és el que realment és difícil, fer la reproducció d'aquesta llum. I no només per crear una foto com aquestes que teniu aquí, això són fotos estàtiques, però esclar, jo si faig un videojoc, què vull? Jo vull navegar i em vull moure d'un costat a l'altre. I no pot ser que quan em mogui, si en un lloc hi ha un edifici, allà no se'm faci una ombra. Si passo pel costat d'una farola que m'està il·luminant una part, doncs jo quan passi per allà he de veure allò il·luminat i la meva ombra s'ha de calcular correctament. Val? Llavors nosaltres amb el que treballem és amb càlculs de mètodes per generar imatges que la il·luminació sigui el màxim de real possible. I això on s'aplica? Doncs a videojocs, però també ho podem aplicar, per exemple, a disseny d'interiors. Jo puc tenir una sala buida i dir, vale, com la moblaré jo aquesta habitació? Doncs dic, la llum m'entra per aquí, posaré uns focus allà, doncs jo puc buscar la millor forma de col·locar aquests mobles. Val? Llavors treballem amb temes d'aquests. L'altre tema que també treballem és el que se'n diu selecció de punts de vista i reconeixement de formes. Què fem aquí? Aquí la idea és, quan jo tinc un objecte i jo exploro un objecte en 3D, normalment què faig? Doncs jo me'l miro, si a mi em dona un objecte que no he vist mai, què faré? Li aniré donant voltes i diré, va, doncs ja veig, això és, no sé, una ampolla o el que sigui. Llavors, nosaltres, sense adonar-nos, quan anem mirant aquest objecte i l'anem explorant, normalment ens fixem amb les parts que se'n diuen més salients, perquè allà hi ha més informació. Per exemple, si jo miro una persona i em fixo només en la part del cap, jo la part de darrere, i pot ser que tingui cabells o que no em tingui o que els tingui arrissats, però bueno, amb una mirada ja ho veig, en canvi a la cara m'hi fixaré més, em miraré el nas, em miraré els ulls, em miraré la barbeta. Llavors què estic fent? M'estic fixant més en aquestes parts que són més salients. Doncs nosaltres el que tenim són algoritmes que automàticament, donat un objecte, et diuen quines són les vistes més salients. Què vol dir les vistes aquestes més salients? Doncs són les vistes més informatives. I això per què serveix? Doncs això pot servir, per exemple, si tinc una persona als Estats Units que té un objecte i vol que jo aquí l'analitzi, doncs en lloc d'enviar-me un vídeo de tot l'objecte, em tria 3 o 4 fotos, que seran les representatives, me les enviarà i jo a partir d'aquelles imatges ja sabré reconstruir el model i tindré tota la informació. I això per què més em pot servir? Doncs per fer cerques amb una base de dades. Jo puc tenir una base de dades en la que tingui molts objectes 3D. I en tinc un, i ara vull mirar a dins d'aquella base de dades quants n'hi han que s'assemblin en aquell meu. Doncs faig el mateix, miro quines són les vistes més salients d'aquell i llavors puc anar a la base de dades a buscar quin és el que s'assembla més. I això es pot aplicar, per exemple, també a medicina. Jo tinc un pacient que té un tipus de lesió. Doncs llavors, no sé quin tractament li he de fer. Doncs me'n vaig amb una base de dades d'imatge i busco tots els pacients que tenen una lesió similar a aquella, puc mirar el tractament que li he fet i llavors saber quin és el millor tractament per a aquell pacient. Val? L'altra línia, aquesta és la d'estètica computacional. Aquesta, ara ha sortit un reportatge a TV2 i a TV3, perquè de totes les coses que fem, doncs aquesta és la més mediàtica. Tot que si mireu el títol és una cosa de dir això què és. Jo no sóc experta en el tema aquell, llavors aquí llegim que la part aquesta d'estètica computacional una mica el que intenta és doncs unir temes d'informàtica, filosofia, psicologia i arts. Per tant, sembla una cosa com molt surrealista. Però la pràctica què és? Doncs a la pràctica és intentar extreure d'un quadre, per exemple, d'una imatge, aquelles coses que són més informatives. Fixeu-vos que s'assembla amb el que he explicat abans. Però tu, sense adonar-te'n, quan et mires un quadre, et fixes més en unes coses que unes altres. Llavors, si algú estudia el teu comportament, tu estàs en un museu, vas passant per les sales i et vas mirant els quadres. Doncs aplicant unes tècniques que hem desenvolupat per mesurar en què t'estàs fixant més, quan tu acabis el recorregut, jo ja puc saber quin és l'estil pintòric que t'agrada més a tu. I per tant, et podria proposar ja tot un passeig virtual per un museu, dient, doncs vés a aquesta sala, vés a aquella i vés a aquella. Llavors, això és una aplicació en plan usuari. Però per què pot servir això també? Doncs si us fixeu aquí en aquest quadre, quan el vam estudiar, el que nosaltres dèiem, doncs els punts més vermells són els punts que quan es van pintar, doncs el pintor volia que et fixessis més en aquelles zones. Allà hi va posar com més detall. Val? Llavors, això per què pot servir? Doncs això pot servir per controlar falsificacions, per exemple. Si algú vol reproduir aquest quadre, segurament en aquests punts no hi donarà tanta importància com hi va donar el pintor original. Doncs llavors això és una cosa que ens podria servir per veure si allò és una falsificació o no és una falsificació. Val? La següent línia és la de visualització científica. Aquesta està molt lligada amb les xerrades anteriors. Les xerrades anteriors han parlat, un feia estudis del canvi climàtic, l'altre també mesures d'aquestes acústiques. Llavors, ells quan han de treballar, què es troben? Que se'ls hi passen dades numèriques. I aquestes dades s'han d'interpretar. Llavors, tens dues opcions. O tu agafes el fitxer amb totes les dades numèriques i te les vas mirant, o intentes buscar algun tipus de gràfica que t'ho representi. Si són dades que es poden dibuixar amb un plot, amb una gràfica 2D, no hi ha problema. Si és una gràfica 3D, tampoc no hi ha massa problema. El problema és quan ja tens molts nivells d'informació. Llavors, com ho fas per representar això de forma que s'entengui? Doncs per fer això ho fas usant tècniques d'aquestes de visualització científica. Llavors, els mapes que ells us ensenyaven, els mapes que ha mostrat l'Helena, aquells mapes de colors, allò per generar-ho, el que hi ha al darrere és el que se'n diu una tècnica de visualització científica. Nosaltres treballem amb això, però sobretot aplicat a medicina i també a economia. Aquí les que us mostro jo doncs, són imatges generades a partir d'un TAC o d'una ressonància. Com que ara us explicaré una mica a part de medicina, llavors ja veureu què vol dir cada cosa. Val? I ara anem per el que realment són les dues línies punteres nostres, que és la del videojocs i la de medicina. Totes aquestes imatges que us he anat posant aquí sempre són imatges que s'han generat al nostre laboratori. Aquí us poso dues imatges de dos videojocs que hem desenvolupat al laboratori. Aquest de dalt és el Man Morris, val? Que aquest és per iPhone, val? Però també pot funcionar per l'iPod, per PC, pel que vulgueu, però hem posat aquí el d'iPhone perquè és la imatge que ven més. I l'altre és del videojoc de Jaume I, la batalla de Portopí. Val? Llavors, Què és el que fem amb videojocs? Doncs la idea dels videojocs és, això que us he explicat jo, les tècniques aquestes d'il·luminació i totes les coses que anem desenvolupant, buscar una aplicació. És a dir, una cosa que a nosaltres ens preocupa molt és tot el tema de la transferència. Doncs quina millor manera de transferir que creant videojocs. Llavors els videojocs que nosaltres creem són videojocs de la línia que se'n diuen serious gaming. I què vol dir serious gaming? Doncs els videojocs, hi ha videojocs per entreteniment, val? Per passar-t'ho bé, però ara el que s'està buscant és no només que t'ho passis bé, sinó que siguin educatius, que et puguin formar. Llavors, això per què serveix? Doncs, per exemple, jocs històrics, un dels jocs que nosaltres hem desenvolupat és el de Llegendes de Girona. Tu pots fer un passeig virtual per la Girona antiga i et vas trobant amb diferents reptes que t'ajuden a anar sabent les diferents llegendes de Girona. Val? El de la batalla de Jaume I a Portopí és el mateix, és un joc històric i la idea és que després tu sàpigues què va passar a la batalla aquesta. Val? Què és la part de sistemes de simulació? Això és una línia que ara hem obert i va lligada amb tota la part de l'àmbit mèdic. Ara, quan un metge ha de fer una intervenció, el que fa és, doncs, es mira les dades que té del pacient, val? I llavors ell, a partir d'aquelles dades, decideix què és el que farà. Doncs nosaltres podem recrear un entorn videojoc i llavors que ell pugui simular la intervenció abans d'anar a operar el pacient en directe. Com que veig que ja s'aixeca i he d'anar ràpid, us passo així és molt ràpid la part aquesta de videojocs. Aquí us he posat aquesta transparència perquè veiéssiu que, jo us dic, el nostre grup fem videojocs, però no ho fem sols. El procés de crear un videojoc és un procés molt complicat i et fa falta, doncs, saber de què anirà aquell videojoc, i algú s'ha de pensar de què anirà el videojoc, a quin públic anirà dirigit i per quin tipus de màquina anirà, fer el disseny, la planificació i la part de producció, que aquí és on després estàs programant. I això està connectat entre totes les parts, per tant, no és que nosaltres estiguem allà sols fent videojocs, sinó que hi ha un equip multidisciplinar de molta gent. El de Llegendes de Girona, aquí us ensenyo, que es fa en col·laboració amb el grup de pedagogia, que són ells els que fan tota la base aquesta de com et van apareixent totes les llegendes, i aquí us he posat per il·lustrar una imatge de Girona. Aquesta està reconstruïda, l'hem reconstruït nosaltres al laboratori, per tant, per aquesta imatge tu ara t'hi podries passejar. Llavors, el procés de crear això no és un procés senzill. Tu parteixes del mapa de Girona, en concret hem reconstruït aquesta part, i llavors, a més, tens mapes de profunditat per saber les cases on les has de col·locar, i llavors, combinant tot això i amb tot un procés, doncs aquí tindríem la part aquella que us he marcat ja reconstruïda, i aquí diferents vistes després, i podries navegar per aquí. Val? Això són els personatges que tenim a la llegenda, i llavors aquest seria una imatge de la part de Jaume I a la batalla de Portopí. Val? Aquesta part és la part d'imatge mèdica, ja aniré ràpid. Llavors, aquestes imatges també les hem generat nosaltres, i aquí, perquè us situeu exactament què és el que fem, doncs us poso tres transparències dient com ha evolucionat el procés de diagnòstic. Abans, com funcionava? Doncs quan algú anava al metge i li feia mal, a no ser que tu tinguessis una ferida, el que feien era obrir i mirar què hi havia allà dintre i què passava. Val? Era l'obrir i mirar què hi ha dintre. Llavors la cosa va evolucionar una mica i van dir, bueno, mirem a veure què passa a l'interior. Aquí us he posat una foto de la primera radiografia que es va fer. Si mai us han fet una radiografia, us poseu en un lloc i llavors et donen una placa. Amb el primer aparell, aquí està el pacient que s'està aguantant ell la placa. ¿Vale? Llavors, aquí fixeu-vos que ja és mirar i, si cal, segons el que vegi, llavors obres, però ja hem guanyat una mica més. Però ara hi hem arribat al mirar i evitar obrir si es pot. ¿Vale? Intentar fer un tractament sense haver d'obrir el pacient. Llavors, això per què podem fer-ho ara? Doncs perquè ara treballem amb el que se'n diu imatge tomogràfica. Aquella que us he ensenyat abans, et fan una foto i és el que se'n diu una imatge projectiva. Tens una imatge així, plana. Aquí fixeu-vos que els talls els estem fent així. Què vol dir? Que tenim les fotos de la part de dintre. I jo aquestes fotos, si les vaig apilant i les poso una sobre de l'altra, tinc un model en tres dimensions que em reconstrueix la part que m'han estat mirant. Llavors el metge, si ha de diagnosticar, es pot mirar bé aquestes imatges, vale? I pot veure què està passant a dintre. Però esclar, per poder fer això necessita programes especialitzats. I això és el que fem nosaltres. Fem aquests programes per poder mirar aquestes imatges. Llavors, la part aquesta és la que us deia, és la que fem des del laboratori que tenim al Trueta i la fem directament treballant amb metges. Aquí us poso, nosaltres tenim dos visors. Aquestes dues imatges d'aquí és el visor nostre que es diu Star Viewer i és el que estan fent servir a la Vall d'Hebron, al Trueta, a Lleida, a Tarragona. hem anat voltant per als hospitals i l'hem anat col·locant. Val? I per què ens ha servit això? Doncs perquè els metges llavors ens diguin, doncs jo quan estic detectant aquest tipus de patologia m'interessa un programa que em detecti, per exemple, les lesions i que no ho hagi fet jo de forma manual. Val? I llavors nosaltres els fem això de forma automàtica. Aquestes imatges que teniu aquí també són imatges generades a partir d'un tag. Normalment el metge treballa amb el que teniu a dalt, això són tres vistes, se'n diu axial, coronal i sagital, però si llavors vol veure-ho en 3D, doncs nosaltres el que fem és agafem aquell model i llavors li reconstruïm, i llavors pots veure la informació d'aquesta manera, vale? I allà teniu un altre model. I aquesta imatge, en aquest cas aquí, és una cosa que ara hem començat a treballar, que això és per reconstruir mapes de matèria blanca, veure com estan connectades les neurones. Això és ara ja cap on va el futur, és a dir, vam passar de les imatges planes a les tomogràfiques i ara hi anem un pas més enllà. I ara hi anem a dins del 3D a reconstruir els fluxos de fibres. Va? I bueno, aquí dos imatges més. Vale?
Ja està. Molt bé.
Molt bé, vinga, doncs passem al torn de les preguntes.
És que ho estan gravant, i és important que el to sigui correcte, saps?
Bueno, quan has parlat de la simulació lumínica i dels videojocs, ens has presentat unes imatges de Girona amb un cel ben blau, i la pregunta és, us heu posat amb els núvols alguna vegada? Heu treballat?
Sí, amb núvols i pluja, no? Lluís.
Hem fet una simulació de pluja, però no està implementada dins del videojoc perquè és molt costosa, perquè les gotes de pluja doncs reflexen i refracten la llum, i llavors això és molt difícil de fer en temps real, llavors això ho hem apartat. Els núvols, el que fem és una petita simulació, un truco que se'n diu, que és un engany, que fica una cúpula a sobre de tot el que veu l'usuari, i llavors en allà hi ha els núvols, però de moment són estàtics, no es mouen. En realitat per un videojoc no és necessari que es moguin els núvols i que plogui. Es pot fer petits trucos per simular.
És que el problema que tenim és qualsevol cosa que hi hagi aigua, llavors simular tots els efectes de la llum amb aigua es pot fer i ja sabem fer-ho, però esclar, posar el videojoc tu el que vols és interactivitat, allà pots veure una aigua molt maca, però igual tardes tant a moure't que dius val més que posi l'aigua així com pugui, i és el mateix en el cas dels núvols.
Molt bé. Alguna altra pregunta? No? Sí?
La pregunta, en primer lloc m'ha agradat també, a part del que esteu fent, la primera part en la que d'alguna manera ha situat, no?, en el personal de què va la pel·lícula, de la recerca, perquè si no aquí cadascú es despenja amb el seu i escolti, això de què va, no? Llavors sí, el que volia comentar és que poder, sense arribar a diferenciar del tot, el que podríem dir recerca bàsica, de la recerca més aplicada o dels serveis inclús, que a vegades inclús tenim por de dir-ho, no? Això em sembla que això no vesteix. Curiosament, segons la formació dels grups i les característiques, és necessari acollir-se a el que podríem dir doncs, programes doncs, nacionals o internacionals, perquè si no m'explicaràs d'on treus la financiació. Quan en canvi poder, des de l'àmbit tecnològic, si estàs en contacte amb la realitat, si tens bones relacions, t'ho plantegin al revés. Escolti, nosaltres, bombes espa, no? Volem fabricar una bomba que tingui aquesta alçada manomètrica, que tingui aquest cabal i que no faci més de 10 centímetres. 10 centímetres, diguem-ne. No? Doncs llavors et posen unes condicions, diguem-ne, que quasi, quasi l'enunciat del problema i de la recerca que puguis fer més aplicada, sens dubte, te la posa l'empresa. No? Per tant, és bo distingir que, curiosament, dintre aquesta estructura, no tant poder dintre l'UDG en conjunt, però dintre l'estructura de la Politècnica en particular, prevaleixen aquests dos tipus. I a mi m'agrada la munió, l'aproximació dels dos, perquè bueno, doncs, la gent doncs, de metrologia doncs, cada vegada doncs, afina més amb el seu àmbit, per això ens serveix a nosaltres per altres temes, etc. Però vull dir, voldria distingir el que poder un grup de recerca convencional pensant en publicació en revistes, millores de currículums docents, en definitiva, no? I carrera acadèmica, té una component que a vegades no està directament lligada amb el món real empresarial proper. perquè ells venen amb un problema concret i si els resols tornen i si no passi bé. Sí, sí. Estem parlant de dos mons compatibles però diferents.
Bueno, de fet el que ens passa a nosaltres amb imatge mèdica és això, que nosaltres el tenir al laboratori allà ens ve un metge i diu jo vull fer això i tu vas li dius que això no es pot fer. Sí, i ell ja te'l posa, però clar, crec que també és bo perquè com a mínim veus que el que estàs fent té aplicació. Sí.
Molt bé, jo una mica continuant el que deies, et diria que moltes vegades és al revés, nosaltres que hem aconseguit aquests, un grup petit que ha aconseguit uns diners en el Ministeri, que durant anys hem estat treballant sobre medi ambient que serveix i que ho podríem fer servir, doncs anem a trobar les empreses, poder no tenim a oferir i ens diuen que no tenen diners, que no d'allò, però sí que et donen les mostres perquè les analitzis a un cost zero. I quan els hi demanes que facin una beca per un estudiant nostre, doncs no volen. Per tant, és una mica que és aquesta munió que deies tu, però cada vegada volem i no podem, i és així, i llavors, clar, publiquem, com a mínim publiquem.